Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Tindrem un estiu complicat? Com ens afecta això? Mireu, el comissari d'Energia i Habitatge de la Unió Europea advertia fa uns dies que ens hem de preparar per un estiu complicadet. Diu que encara que la situació bèl·lica s'arregli una mica, els preus de l'energia continuaran disparats i del tema de l'habitatge potser no cal ni parlar-ne perquè per a la majoria de població de tot arreu és inassumible. Veurem què passa i ara en parlarem de seguida amb Santiago Niño Becerra, però tot sembla indicar que aquest estiu, oients, a més de la calor que segur que en farà, suarem també per altres motius. I avui a la secció Tech Talks parlarem de la pròxima gran revolució, la IA agèntica. Tindrem soldats agèntics, en parlem de seguida. També coneixerem dos joves plens de talent que ens porta la Fundació Princesa de Girona per explicar-nos un projecte que té un objectiu clar: usar la tecnologia per millorar la societat i per millorar-nos a nosaltres mateixos. I acabarem preguntant-nos si realment la intel·ligència artificial treu llocs de treball o en crea. En parlem moltíssim d'aquest tema, se n'ha parlat moltíssim i en tindrem la resposta de la mà de Jonathan Escobar. Com serà el món de demà? Com ens afecta el que passarà? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bé, Chantal, molt bé. Què tal, tu?
Contenta de saludar-te, molt bé. I avui parlarem d'aquest estiu que deia a l'inici, que serà complicadet perquè les prediccions del comissari d'Energia i Habitatge van ser prou clares. Tu també veus que serà un estiu complicat, Santiago?
Jo crec que sí, i sobretot per al comunicat que el dia 16 d'abril va fer aquest senyor, el comissari d'Energia. Va dir que, resumint, que el pitjor està per arribar. Llavors, tenint en compte que la Comissió Europea habitualment els seus comunicats són molt lights i molt diplomàtics, que hagi dit el comissari aquesta frase, que el pitjor està per arribar, a mi la veritat és que em va preocupar, em va preocupar molt.
De moment, als oients que els hi afecta, els hem d'explicar que les companyies aèries han dit que qui tingui molt clar el trajecte que compri els bitllets, per si de cas ja, si tens clar el teu viatge, compres bitllets. Sí?
Bueno, sí, però és que jo, això, Chantal, jo no ho veig clar. Perquè, a veure, una persona té clar que ha de volar al juliol on sigui.
Sí.
Molt bé, compra el seu passatge.
Clar, perquè si puja més el preu del petroli, després potser també puja aquest preu, sí, digue'm.
Però tu creus que si, per exemple, la situació a l'Orient Mitjà es degrada moltíssim i el preu de els combustibles es multipliquen per 3, és a dir, es tripliquen, encara que hagis comprat el passatge, la companyia et mantindrà el preu? Jo no ho tinc clar,
Home, si les mateixes aerolínies recomanen als viatgers que estan preparant les vacances que comprin els bitllets el més possible, se suposa que després, no sé si hi haurà una clàusula, escolti, que després sí que li pujaré el preu. Esperem que no? Que tu, si el compres ara, de cara a l'agost, et queda fixat aquest preu.
Bueno, no dic les persones, però el comerç entre les empreses, hi ha una clàusula que té un nom tècnic, que no recordo, que si el preu es dispara per una sèrie de raons, el preu ja negociat és revisable. Això existeix, aquesta clàusula.
Ja.
Entre contractes entre empreses,
Ja.
Jo ja dic, és a dir, que diguin les companyies coses com que hi ha garantit combustible fins a l'estiu, i després diguin l'altre i no, no sé, jo veig que això és complicat, això. A més, hi ha un plan també que s'està estudiant per comprar combustible d'aviació als Estats Units. Això sortirà a un preu absolutament disparat, portar combustible d'aviació dels Estats Units. Has de tenir en compte, per exemple, que el gas que ve dels Estats Units és un 20, entre un 20 i un 40% més car que el gas que venia de Rússia. És a dir, jo el que veig són molts interrogants, no? Amb tota aquesta història de les companyies aèries, els vols, els preus, màxim tenint en compte que a l'estiu és una època on hi ha moltíssims desplaçaments.
Ja. Bé, veurem què passa. Mentrestant, també la borsa va fent de les seves oients. L'altre dia a les xarxes el Santiago ironitzava sobre la velocitat amb què puja i baixa, no? Això és normal també, no?, en aquesta situació. Creus que hi ha gent que ha jugat també amb els rumors i l'especulació?
Home, jo Chantal, no, l'única cosa que sé és que el Financial Times, per exemple, ja ha fet un parell de petites investigacions i ha arribat a la conclusió de que hores abans de que el senyor Trump fes aquestes declaracions que ell fa, hi havien hagut moviments però de centenars de milions, no estem parlant de 4 duros, en els futurs del petroli. És a dir, jo el que veig és que aquestes situacions, i no cal anar als Estats Units, a Espanya mateix, el dilluns mateix, la persona o qui va comprar a l'Ibex, qui va comprar a la una del migdia i va vendre a les 5 de la tarda, va guanyar diners, va guanyar molts diners. És a dir, jo el que veig és que, no dic que passi, però que és perfectament possible que pugui passar. I es pot guanyar molts diners, molts diners.
D'altra banda, hi ha una qüestió de la qual no se'n parla gaire, quan hi ha cataclismes econòmics com aquest, no?, que estem vivint, aquesta situació de la guerra que ja volem que s'acabi, senyor Donald Trump, li diem que s'acabi aquesta guerra, de pujades de petroli que tenim, d'escassetat de combustible, de grans despeses d'armament, no? Qui guanya? Perquè les empreses armamentístiques és evident, però qui més, Santiago?
Bueno, està claríssim que ara per ara, deixant de banda, com ja has apuntat, les empreses fabricants d'armament, les petroleres estadounidenques estan guanyant moltíssims diners. És a dir, estan guanyant tantíssims diners que inclús s'estan plantejant de que potser estan guanyant massa, perquè com el preu està pujant moltíssim, tenen por de que es destrueixi demanda. Si es destrueix demanda, el consum de benzina baixarà. Bueno, de benzina, de gasoil, etc etc, no? Baixarà, amb la qual cosa els seus beneficis poden baixar. Però per altra banda, la temptació de que continuïn pujant és tan elevada perquè els guanys es disparen que realment és una situació molt, molt complexa. Per altra banda, perquè clar, és que sempre parlem de petroli i de gas, però, per exemple, fertilitzants. Per a l'estret d'Hormuz estan passant el 35% dels fertilitzants del món. Qui tenia un estoc de fertilitzants important, ara pot estar clar. Guanyant molts diners.
Molt bé.
Molts diners.
Anem a parlar d'un tema que ens ha preocupat molt. Parlant d'economia i futur, atenció a aquesta història, oients, i que va fer reaccionar el Santiago a les xarxes socials amb aquesta frase tan contundent. Per meditar molt, però molt, molt, i atenció, els treballadors de fàbriques a l'Índia porten càmeres muntades al cap per enregistrar els moviments de les seves mans amb l'objectiu d'entrenar sistemes d'intel·ligència artificial. Literalment podem dir que els estan filmant el seu treball manual per entrenar robots que eventualment podrien substituir els seus llocs de feina. Això és increïble, no? És a dir, que ja t'estiguin filmant per saber com fas la feina, perquè després vindrà un robot. El vídeo que has penjat és impactant, no? Suposo que els treballadors no es poden negar a fer-ho per no perdre la feina, o sí, bé, no ho sé si ha... Et pots negar, no?, en aquest cas a l'Índia. Santiago.
Bueno, a veure, si això fos una negativa massiva dels centenars de milers de treballadors que hi ha a la Índia que els hi han proposat posar-se aquestes càmeres, home, jo suposo que sí. El que passa és que, a veure, a la Índia hi ha moltíssima necessitat i en principi, si un treballador no es vol posar aquesta càmera, vindrà un altre i se la posarà. La història, jo crec que hem d'aprofundir una mica més, perquè això va néixer, això de que un robot o una tecnologia aprengui el que tu fas, va néixer uns anys sota un nom molt poètic que es diu robòtica col·laborativa. És a dir, la idea era que tu ensenyessis a un robot a fer alguna cosa, una tasca, i que després el robot pogués col·laborar amb tu. Però el que passa és que això hem donat un pas endavant. I la història és que la persona està ensenyant a través dels moviments de les seves mans com fa aquesta feina, perquè després una tecnologia, si tingui la forma que tingui, robot humanoide, o tingui la forma que tingui, pugui substituir a la persona. Clar, a més estem parlant de tecnologies o de feines que no són altament sofisticades. És a dir, no és un neurocirurgià que està operant un cervell, és una persona que està fent un muntatge. És a dir, que hi ha un nivell de complexitat relatiu.
El que passa que, clar, amb la desigualtat social, no?, elevada, la robotització en un país com la Índia, no?, pot beneficiar grans empreses i deixar enrere més zones rurals i treballadors vulnerables, no? És a dir, és un tema que preocupa, perquè, clar, ja tenen mà d'obra barata, no?, quan el treball humà és econòmic, moltes empreses prefereixen contractar persones, però és que a sobre ara, pobra, no?, aquesta situació, hi posaran robots. Per tant, pitjor situació per la població d'allà.
Bueno, això, Chantal, ja es va dir que acabaria passant. És a dir, la substitució de persones per tecnologia ha anat a la velocitat que els costos d'aquesta tecnologia anaven baixant. És a dir, el Regne Unit farà 4 o 5 anys, potser més, potser 6, es va fer un estudi i es va arribar a la conclusió que una sèrie de tasques no s'automatitzaven perquè el cost d'automatitzar-les era més elevat que el cost de tenir persones que fessin aquestes tasques. El que passa és que, i l'exemple jo crec que és molt bo, si a la Índia, amb una tasca de muntatge feta per persones que tenen un salari molt reduït i que, torno a dir, no són tasques d'alt valor afegit, ja és rendible substituir o pensar en substituir aquestes persones per tecnologia, és que el preu d'aquesta tecnologia s'ha enfonsat.
Per cert, ja som en plena campanya, oients, de la declaració de la renda. Ja sabeu que ens afecta, hem de fer la declaració de la renda. I ara, atenció, no sé si te deixaries fer per al ChatGPT, ho pregunto perquè, atenció, la mateixa directora de l'Agència Tributària ha recomanat que la gent no la faci amb el ChatGPT, i si ho diu és que hi ha gent que ja la fa així, no? Per tant, també vigilem quines tasques, no?, li diem de fer a la intel·ligència artificial, ja sigui ChatGPT, com sabeu, Cloud o altres models que hi ha, perquè tu te la deixaries, Santiago, fer per la IA?
Home, a veure, és que jo crec que no cal anar a la IA. És a dir, el 98% dels ciutadans i ciutadanes que fan declaració de IRPF és una declaració molt senzilla. De fet, com ja saps, des de fa uns anys, l'Agència Tributària et fa una liquidació estimada ella mateixa del resultat que t'ha de sortir. Bueno, és a dir, ara per ara, a la immensa majoria dels casos, aquesta estimació que fa l'Agència Tributària és correcta. És a dir, que ja no cal ni que la facis. És a dir, en tot cas, comprova que la informació que t'arriba de l'agència tributària sigui correcta, dona-li ok i tira cap endavant. És a dir, en declaracions més complexes, home, les persones que tinguin de fer la declaració perquè sigui molt complexa, hi ha gestors que evidentment ara per ara tenen més cura i més coneixements que un chat GPT.
Clar. Escolta, tu l'utilitzes molt, la intel·ligència artificial, Santiago?
No? Bueno, jo l'utilitzo per dues coses, la intel·ligència artificial. Utilitzo a fotografia, perquè ja et vaig comentar que el meu hobby és la fotografia, i utilitzo Photoshop, i Photoshop té eines d'intel·ligència artificial molt, molt, molt bones, i l'utilitzo també per preguntar coses. I utilitzo fonamentalment Gemini, utilitzo. I la veritat, a més, Gemini té un avantatge i és que et posa la resposta i al costat et posa referències bibliogràfiques per si vols ampliar o vols comprovar coses. Jo crec que per preguntar funciona molt bé.
Molt bé. Ara mateix, per anar acabant, estava parlant amb la meva intel·ligència artificial i li he preguntat sobre el Santiago Niño Becerra, i m'ha dit, és un economista espanyol molt conegut per les seves anàlisis crítiques, i saps què diu de tu, la IA Santiago? Diu, és directe i provocador, té una visió a llarg termini, està molt centrat en desigualtat, productivitat i canvis de model, escèptic amb discursos polítics optimistes. T'agrada tu que diu de tu, la meva intel·ligència artificial?
Però està bé.
No t'ho esperaves, això,
Mai ho havia provat, això, Mai ho havia provat.
Doncs has de provar què pensa, avui fes-ho, què pensa la IA sobre el Santiago, i t'explica fins i tot, recorda perquè ets famós, perquè vas advertir una gran crisi sistemàtica abans de la recessió financera a finals del 2000, i bé, parla, ja, diu més coses, però sobretot el teu estil directe i provocador. Gràcies, Santiago Niño Becerra. Una abraçada.
Molt bé. D'acord, bona tarda, Chantal. Adéu.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Tech Talks.
L'administració pública nord-americana ha fet un pas més en les coses mai vistes i, atenció, ha nomenat de sobte tinents coronels a quatre directius de les empreses Meta, OpenAI i Palantir perquè s'incorporin a l'exèrcit a liderar la innovació militar tecnològica, i per això s'ha format el destacament 201 liderat per aquests homes. El que no s'acaba d'entendre és per què calia convertir-los en militars si podien ser assessors, com s'ha fet tota la vida. La imatge dels quatre directius vestits de militars és bastant impactant. Veure, mai més ben dit, per creure. I saludem el físic Xavier Vilassís, catedràtic de la Salle Universitat Ramon Llull i pioner també en l'ús de l'EIA. Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt content de tornar a ser aquí i de poder tornar a parlar i a xerrar una estona.
Clar que sí. Nosaltres estem al·lucinats amb les portes que està obrint l'EIA, però ho estem des de fa poc temps. Tu treballes amb aquesta tecnologia des de fa més de 30 anys i la notícia que deia a l'inici, no sé si t'ha impactat o t'ho esperaves.
A veure, aquí jo crec que hem de separar dues coses. Un és el que seria la capacitat tecnològica i com doncs, els avenços en defensa o en guerra, com en diuen als Estats Units, no hi poden haver aportacions, i l'altre, doncs, el tipus de moviments que fa l'administració, diguem, del president Trump, que doncs, fa coses que normalment no s'esperen.
Clar.
Però això crec que també serveix perquè doncs, la gent s'esbaloti una miqueta i aleshores ells continuen fent coses.
Clar. Crida l'atenció.
Efectivament, això és l'important. L'altre és igual.
És igual. Què permetria fer la IA aleshores, Xavier, i què era impensable? En quin moment tu vas ser conscient que havia arribat el moment de la intel·ligència artificial?
A veure, això, diguem, això de la intel·ligència artificial, i ho hem dit moltes vegades, fa molt de temps que corre, vull dir, fa més de doncs aquest any farà gairebé 60 anys, no? Aleshores, el que ha canviat i el que ha anat evolucionant és, diguem, alguns dels algoritmes que tenim i, sobretot, l'accés a capacitat de càlcul. Ara podem calcular molt més i molt més de pressa i ara disposem de moltes més dades. Quan vam començar, el que era capaç de calcular un ordinador i les dades que disposaven per fer-ho, doncs eren relativament limitades i, per tant, el tipus de problemes que tu podies abordar eren uns, que ja era apassionant. Moltes de les idees que tenim ara ja les teníem en aquell moment, o les que veiem ara són una evolució directa d'aquelles. Vull dir, no és que hi hagi hagut un... Sí que hi ha hagut un gran canvi, no?, que és el que ara comentaré. Però, en qualsevol cas, el que hem anat veient és com una mena de continu. Hem tingut molt de temps en què hem vist un continuum en el qual anaven tenint més dades i teníem capacitat per calcular més coses i, aleshores, amb més capacitat, doncs, volia dir que podíem, doncs, per exemple, interpretar coses com una imatge i això, doncs, s'anava instal·lant a poc a poc. I, per exemple, fa 20 anys, si et deien que tu entraries al pàrquing de casa i et llegiria la matrícula i et deixaria entrar sí o no...
No t'ho creuries.
No t'ho creies.
O al Google Maps, quan teníem el mapa o altra tecnologia que entra.
I et diu per on has de passar i potser nosaltres ja no ens en recordem de per on hem de caminar i és bo de tant en tant deixar-lo. I crec que això és una bona imatge per altres coses, no? Tant en tant anar a un lloc sense el Google Maps per seguir una miqueta entrenats pot ser bo. Sí que hi ha hagut un canvi. El canvi ha estat el de ser capaços d'utilitzar el llenguatge com a dada. Del moment en què això comença a passar d'una manera efectiva, o el canvi que produeix això, d'alguna manera és que fa uns 13-14 anys, és entre el 2012-2014, quan, diguem, som capaços d'utilitzar les paraules com si fossin dades d'una manera molt efectiva. Abans s'intentaven fer servir, però, diguem, la representació matemàtica era per posar-se a plorar. I després, doncs, això va fer un canvi i aquesta tecnologia, a poc a poc, es va acabar convertint en això que fem servir cada dia, que són els models de llenguatge, el ChatGPT que tothom coneix.
I que hi ha hagut també democratització d'accés a la tecnologia, és a dir, que tothom hi accedeix.
Sí. De fet, el pas aquest està... A veure, hi ha com dues menes d'utilització universal. M'agrada més universal, perquè sembla que quan dius democratitzar perquè ho pot fer servir qualsevol, sembla que estiguem desacreditant la democràcia, perquè com si fos una cosa menys. Prefereixo la paraula universalitzar, que està a la base de tothom. Però sí, efectivament, però potser abans ja ho fèiem, diguéssim, potser ja teníem doncs, Google Maps, molta gent el feia servir o estava a la base de tothom d'abans, per tant... La part de tecnologies de llenguatge potser no va canviar tant això i com moltes d'aquestes tecnologies al principi doncs, eren com d'ús més limitat i després s'han anat extenent com a poc a poc. Però sí que el fet de poder fer servir models de llenguatge, de poder-hi conversar, això marca una data, que és el novembre del 22, que sí. És el moment en el qual doncs, OpenAI posa a disposició de tothom de manera molt fàcil a ChatGPT, i a partir d'aquí la gent descobreix doncs, que té, diguéssim, una màquina amb qui parlar. No?
Una màquina, Xavier, com em deies, per parlar, una màquina per interactuar, una eina que t'ajuda, però ara també hem de començar a parlar ja la IA agèntica, que ho canvia tot. Els agents d'allà estan marcant també, Xavier, un punt d'inflexió. Per què?
A veure, de fet ve a la paraula, el nom que li han posat, que és això de la gent. A veure, no pensem en la gent de la Guàrdia Urbana, o la gent dels Mossos d'Esquadra, sinó el sentit de gent que se li dona aquí és que té la capacitat d'actuar. Fixeu-vos que el ChatGPT i els models de llenguatge, de fet, són completament reactius. Nosaltres els fem una pregunta i aleshores doncs, ells et tornen una informació. T'intenten mantenir la conversa, no? És a dir, sempre hi ha doncs, un ganxo perquè tu puguis continuar. Això és economia de l'atenció, també. Però, diguem, ets tu el que agafa tota la iniciativa i el que, si s'ha de fer alguna cosa, si s'ha de fer alguna acció, la fas tu. La idea de la IA agèntica és que combinarem els models de llenguatge i els donarem la capacitat de fer coses. A més, diguéssim. Models de llenguatge passen
quines
a ser una
coses,
peça.
Quines coses, exemples,
A veure...
Fer factures, prendre decisions...
Clar, n'hi han de moltes menes. Els exemples que està posant tothom ara és que tu li pots dir, dius, escolta'm, la setmana que ve me'n vull anar de viatge a Mallorca. Ves mirant, busca'm doncs, totes les, diguéssim, els preus de les diferents companyies aèries, les diferents opcions de viatge, i em tries la que estigui més barata i em compres el bitllet i me l'envies. Clar, això és el que et faria, per exemple, doncs, un assistent. D'acord? Uh-huh. Doncs això, doncs, i, diguem, com que tot això al final que està en pàgines web doncs són processos que són perfectament digitals, si tu li dones, diguéssim, el teu número de targeta de crèdit a la gent, diguéssim, a la gent, doncs tu tens tots els mecanismes posats com perquè això es pugui fer. O per exemple, doncs, passar un tiquet a comptabilitat, doncs li passes la foto del tiquet, dius sí, sisplau, passa'm aquest tiquet a comptabilitat, busca de quin codi de projecte o quin codi comptable li toca i ja me'l poses, en aquí. Clar, aquí hi ha una acció explícita.
Clar. Com a professor de la Salle, clar, estem capacitats per entendre el món que ens arriba, és a dir, com podem aprendre tant sobre IA? Perquè, clar, per fer servir això necessites que t'ho expliquin.
A veure, estem capacitats, espero que sí. Això com a evolució, com a revolució tecnològica, és molt gran. Això és un procés de canvi. La gent de les escoles de negocis, la gent que es dedica als negocis, això ho té molt ben estudiat. I els processos de canvi tenen un ritme. Evidentment, quan sentim, els venedors de tot això, t'estan dient que, a veure, vull dir, és que si no ho estàs fent, ja estàs en el passat, però evidentment això té tot un procés d'evolució, i hi haurà gent que ho adaptarà molt de pressa, hi haurà una majoria que hi anirà entrant, i finalment doncs hi haurà alguns que no els hi quedarà més remei que adaptar-se. Uh-huh. Però al final és com tot, vull dir, haurem d'estar amatents, sí, haurem d'aprendre, haurem d'entendre què fa. Si no entenem aquesta tecnologia, difícilment li podrem treure el partit o ens en podrem protegir, sí. O segons, diguéssim, el tipus d'acció que ens trobem.
Els 12 de maig, recorda'm què organitzeu, en aquest cas?
Mira, això és molt interessant. El 12 de maig organitzem, diguéssim, un petit event en el qual justament parlarem de la IA agèntica. A veure, més que res per fer una mica de divulgació i sobretot posarem dos experts a parlar, jo estaré moderant, jo parlo bastant, o sigui que hauré de fer un esforç, però en qualsevol cas la idea és que hi haurà una persona més de la part tècnica i una persona més de la part de negoci, que són els dos perfils que juguen amb tot això. El qui entén què és capaç de fer la IA, diguéssim, dintre del teu flux de negoci, i després la persona tècnica que sap com fer-ho.
Molt bé. Per tant, ho recomanem, perquè parleu d'aquesta IA agèntica, d'aquests agents de la IA que executen processos dins de les organitzacions, i ja molts directius estan treballant amb això. Hem d'acabar, Xavier. És que m'encanta que vingui el Xavier, però sempre es fa curt. Has de tornar més vegades, no, Xavier?
Sempre que vulguis, estic a la teva disposició.
Va, titular final. Digue'm, com veus el món d'aquí 5 anys amb la IA? Em diries, titular, amb una frase. Resum.
Aquí, aquest és molt difícil. Canviat.
Canviat,
Canviat.
Canviat i toca aprendre. No parar d'aprendre.
Però això ens passarà a tots com a humans. Sempre.
Sí, sí. Xavier, molt contents que hagis tornat al programa, i no tornis a trigar 2 anys i mig a tornar,
Molt content d'estar aquí.
Perquè no sé on serem amb la tecnologia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Si la tecnologia no transforma positivament la societat i resol problemes, no té sentit aquesta tecnologia. I estic molt contenta avui de rebre dues dones, l'Ona Rocamora, que és enginyera de disseny industrial i CEO de Nucli Origami. Què tal? Com estàs?
Bon dia.
Estàs d'acord amb aquesta frase que deia?
Estic d'acord, molt d'acord. De fet, crec que doncs, la tecnologia ha de ser un habilitador o un medi més que una finalitat com a tal.
Clar que sí. I també la Carla Martín, graduada en Relacions Públiques, Màrqueting i Publicitat, responsable de comunicació a Talent Factory. També estaves d'acord amb el que deia?
Doncs molt bones. Jo més que dir que no té sentit, diria que la tecnologia té tot el sentit del món, però només quan està al servei de les persones.
Clar que sí. Totes dues heu participat en el programa Generació Propòsit de la Fundació Princesa de Girona i avui ens acompanya la Gemma Guzmán, també directora d'aquest programa. Gemma, què tal? Explica'ns per què va sortir la Generació Propòsit, no? I a qui s'adreça?
Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per la invitació. Nosaltres entenem el propòsit com una estratègia. Això és molt important. Anem cap a projectes que tenen un impacte social i que provoca canvis sistèmics i sostenibles. I entenem que tot impacte social al final ha de tenir una prosperitat compartida, no únicament desenvolupant, no? Els projectes o és ambició personal dels joves que és lícita i necessària, sinó que els hi fan entendre que els seus projectes han de tenir en compte el món, i més en aquest moment tan complexes. Acompanyant sobretot, perquè preguntaves de tecnologia, i sobretot és important que la intel·ligència artificial o la tecnologia en general vagi acompanyada d'altres dues intel·ligències, que és molt important, la intel·ligència emocional i la intel·ligència contextual. Si no sabem de geopolítica i no tenim el context social, difícilment podem projectar iniciatives.
Clar. La Ona, tu vas participar a l'edició del 2024, la Carla del 2025. Què us va portar a vosaltres? Comencem per l'Ona, perquè m'han dit que vas fer un programa per abordar problemes de salut mental entre els joves.
Sí.
En què consistia?
Es tracta d'un programa experiencial per joves d'entre 14 i 17 anys, de qualsevol perfil socioeconòmic, que aborda el repte que tenim sobre l'augment de malestar, l'ansietat, els problemes de salut mental en els adolescents. A diferència d'activitats extraescolars i altres doncs programes, és un programa que combina experimentació de noves passions amb la guia terapèutica professional que permet catalitzar-nos cap al propòsit.
A veure, el teu projecte Generació Comienzos.
Correcte.
I realment ha ajudat amb aquest projecte, sí?
Doncs, és a dir, no hem mesurat l'impacte, estem desenvolupant-ho, de fet. Per tant, doncs, el que ens ha ajudat a aquest programa és a definir l'equip. L'equip,
sí.
Doncs un equip doncs motivat i compromès amb el projecte.
Molt bé.
I ens ha ajudat, doncs ens ha donat un espai on dissenyar com aquesta hipòtesi de programa.
Molt bé. Carla, en el teu cas, el teu projecte estava enfocat cap a traduir innovació científica en missatges clars i humans. Posa'm exemples.
Doncs sí, totalment. Jo entro en un punt en el que és molt concret quan tens una tecnologia molt potent i una base científica molt sòlida, però que al final, si no s'entén, no arriba a les persones. Llavors, el meu paper ha estat precisament aquest, traduir tot això, que són algoritmes, processos clínics, dades, en un relat que finalment connecti amb les persones, que no només s'entengui, sinó que sents que tot això importa.
Clar. Gemma, què destacaries dels dos projectes?
Sobretot és l'interès que es té en aquesta aplicació, bueno, en aquest cas de la tecnologia, però sobretot, i això és subjacent a tots els projectes, n'hi ha com molt d'interès dels joves, i ja ens ha passat en dues edicions seguides, en el que un 70% dels projectes estan al voltant de la salut. Bé, la salut com a salut dels joves, no? Salut emocional o salut mental, hem tingut projectes importants, sinó la salut en termes d'ajudar amb malalties cròniques, no? També van tenir pues, bueno, una sèrie de projectes i tots tenen en comú també la tecnologia. El jove és conscient que la tecnologia és una eina molt interessant, o sigui, si l'apliques pel bé comú, no? Per fer el bé, no? De certa manera. No.
zona, Carla. Tinc entès que el projecte el vau presentar al Mobile World Congress. Què tal, com va anar? Què tal, com va anar?
Pues va ser una experiència increïble. Ens va donar moltíssima visibilitat i el Mobile al final és un entorn molt tecnològic, molt orientat a innovació pura, i portar un projecte com Cinestec allà doncs va ser molt interessant, perquè trencava una mica amb aquesta lògica. No parlàvem només de tecnologia, sinó de com aquesta tecnologia pot convertir un impacte real en la vida de les persones, i la resposta va ser molt bona per part d'entitats i diferents empreses, perquè quan combines aquesta innovació amb propòsit connecta molt més el que sembla, i fins i tot en aquests entorns que són molt més tècnics.
Explica'm una mica també aquest mentoratge que rebeu, en aquesta generació propòsit 2.0. Quin és el mentoratge, no? L'ajuda que heu rebut, em diries?
Doncs ens assignen un mentor que té experiència en alguna de les àrees doncs més febles, diria, del projecte que hem definit. I més que guiar, ens proporciona doncs un marc que ens dona l'accountability, no? El compromís, no?, de seguir desenvolupant aquest, el nostre projecte.
Clar, perquè us ofereix, no?, formació pràctica, no?, mentoring especialitzat, no?, networking de qualitat, no? On voleu que arribin ara els vostres projectes? Em diries, què vols que passi, a veure?
Generar el màxim impacte possible, impactant el màxim nombre d'adolescents possible.
Clar. Adolescents, sobretot ajudar-los, i en el teu cas, què em diries?
Pues el mateix, jo crec que la nostra meta no és que tingui èxit el projecte com a tal, sinó que al final els pacients amb Alzheimer, ajudar-los i acompanyar-los en aquesta malaltia.
Gemma, el mentoratge quan són tan joves és molt important, no?, també?
Sí, creiem, i això ha estat un pas que farem en aquesta nova edició de Generació Propòsit 2.0, que a més tindrem un director o directora de projecte, de tal manera que anem cap a projectes qualitativament més potents. N'hi haurà un director, i a partir d'aquí pues, aquest director decidirà si li fa falta pues, més assessorament de màrqueting jurídic, en temes de ventes, en temes d'escalabilitat. I això anirà acompanyat d'una mentoria dual, que diem, no? Aniran acompanyats també per conversacions, xerrades, amb patrons, això ja s'està produint, però encara anem a més, de gran valor. Això pot passar pues, amb converses amb diferents patrons per mirar pues, vies de finançament o com poden fer escalar aquell projecte més a nivell nacional o a nivell internacional. Vull dir que hem pensat un projecte al final perquè tingui el màxim impacte, no? I una altra cosa important és que els joves col·laboren i cooperen. És molt difícil per nosaltres, és com una competència fonamental actualment, i aquest és un marc idoni per posar en pràctica aquesta cooperació, col·laboració i trobar sinergies entre ells.
Molt bé. Per acabar, vinga, emprenedores que sou les dues, el vostre somni, quin en diries? El teu somni.
Doncs el meu somni al final seria, jo crec, que ajudar les persones a través de la comunicació, intentar connectar tot allò que al final les empreses volen transmetre i estan fent, que al final a vegades és difícil de comunicar-ho perquè el tema de la comunicació és una mica complicat, pues que sigui d'una forma transparent i ajudar les persones al màxim.
I el teu?
Contribuir doncs, al màxim en el desenvolupament de la societat, dissenyant i desenvolupant solucions, ja siguin tecnològiques o solucions operatives.
Molt bé, doncs avui hem conegut aquestes dues emprenedores de la Generació Propòsit de la Fundació Princesa Girona. Gràcies, Gemma, per participar, i gràcies Ona, Carla.
Gràcies.
Felicitats
gràcies.
A les tres. Gràcies.
Gràcies.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució del treball amb Jonathan Escobar.
Fa pocs dies llegia que la IA destruirà 400.000 llocs de treball en 10 anys, però al mateix dia llegia una altra notícia que deia que als Estats Units aquesta tecnologia ja havia afavorit la creació de 650.000 nous llocs de treball que abans no existien. En què quedem, no? Una pregunta que mirarem de respondre en els pròxims minuts. I saludem el Jonathan Escobar, CEO d'Acció Global. Ara feia dies que no ens veiem. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Chantal. Content d'estar aquí. Hem començat l'any forts i, bueno, molt de viatge.
Clar que sí. A veure, em pensava que t'havia substituït una IA i tu ja t'havies retirat i estava rascant-te la panxa, però no, estava treballant. El Jonathan treballa molt.
La veritat és que ja em queda menys per retirar-me. He perdut la compte dels agents que tinc en marxa. Un altre dia parlarem de que m'he de crear un organitzador d'agents perquè no solapin uns amb els altres.
O sigui, però treballes ja amb molts agents d'intel·ligència artificial.
Doncs sí, perquè és la solució pel futur.
Molt bé. Coincideixes amb el que explicava fa un moment. Segons qui parli de la IA, Jonathan crea o destrueix llocs de treball, i com em preguntava fa un moment, en què quedem, no?
Doncs la resposta honesta, Chantal, és tots dos, però no de la manera que creiem. Hi ha un estudi de Deal publicat fa unes 6-7 setmanes que canvia completament el marc de la discussió. Però primer, deixa'm donar-te algunes dades, no?, que són importants. Mira, parlem d'un informe basat en més d'un milió de contractes de treball, de més de 37.000 empreses en 150 països, i això no és una enquesta, és una activitat real de mercat, i el que revela és l'aparició d'una professió que gairebé no existia fa 2 anys, l'AI Trainer, l'entrenador d'intel·ligència artificial.
A veure, m'apunto com un entrenador del Barça, l'entrenador d'intel·ligència artificial, què vol dir?
Doncs bueno, el que vol dir és que al final estem parlant de metges que revisen diagnòstics generats per IA, economistes que validen raonaments de models, traductors natius que detecten matisos culturals que un model entrenat a San Francisco mai és capaç de captar, i bueno, doncs al final és una professió que està creixent i molt avui en dia.
Per tant, els rols d'entrenador d'IA han crescut moltíssim. Qui és o què fa un Hansi Flick, podríem dir, un Hansi Flick de la IA? Què fa?
Doncs bueno, el que estan fent és precisament això, no? Estan buscant doncs quins són els matisos, estan revisant la feina que fa la intel·ligència artificial, estan realment validant que aquells resultats que dona la intel·ligència artificial són els correctes. El que estan fent és que al final necessiten diversitat lingüística, necessiten expertesa, que no existeix en una sola geografia, i és un perfil doncs que al final cada cop es necessita més i que necessitarem més en el futur.
Hi ha bones ofertes de treball per a aquests professionals que comentaves?
Doncs sí, mira, el Lenny Ruchitsky, l'exresponsable de producte d'Airbnb i una de les veus més citades, no?, analitza les dades de TrueUp, un altre informe que es va fer on es fa seguiment d'ofertes de feina de més de 9.000 empreses tecnològiques i startups arreu del món. El seu informe del març d'aquest any, a les seves pròpies paraules, és el més optimista dels 4 que s'han publicat fins ara. Hi ha més de 7.300 ofertes de feina de product managers a escala global, un 75% per sobre del mínim de principis de 2023, i hi ha gairebé un 20% per sobre del que hi havia al gener d'enguany. Són els nivells més alts, Chantal, des de l'any 2022.
Déu-n'hi-do, són xifres altes. Quins altres perfils, Jonathan, es busquen?
Doncs mira, més de 67.000 ofertes d'enginyeria globalment, amb 26.000 als Estats Units, i des de principi de l'any l'augment s'està accelerant. En Ruchitsky afegeix un matís important. No sabem si aquestes ofertes són per la intel·ligència artificial, però l'evidència és que la tendència és inqüestionablement positiva.
Clar, m'apunto positiva, i quan hi ha positivisme, això també provoca un efecte crida, no? Normalment, em diries?
Sí, la tesi que defensa l'Àlex Buasis i que comparteix el Marc Andreessen, també, no?, veus molt escoltades en el sector, és que quan una empresa es torna més productiva, no s'encongeix, va per més clients, entra en nous mercats, construeix nous productes. Per tant, la productivitat dona palanca, i la palanca crea ambició, no austeritat. I aquest és l'argument principal, no?, que sustenta doncs moltes persones avui a Silicon Valley.
Per tant, estem parlant d'una part positiva, però clar, segurament ara els oients es deuen preguntar, però això que m'esteu explicant, llavors és perquè tantes empreses han acomiadat gent si tan precisament la hi ha, llavors?
Bueno, aquesta pregunta és molt bona, no podria ser d'una altra manera, i té tres capes. La primera és que molts d'aquests acomiadaments no tenen molts d'ells, molt res a veure amb la IA.
Aprofitant sí, per dir que és la IA.
Bueno, ja. Clar, hem crescut en els últims anys amb interès gairebé zero, capital gairebé gratuït, i moltes empreses han crescut d'una manera una mica desordenada. I què passa? Que ha canviat el cicle econòmic, el cicle d'aquestes empreses, i ara la IA és l'excusa perfecta, perquè al final sona moderna, inevitable, és estratègic, i per tant, doncs, bueno, és una excusa, no? El que l'Andreessen diu el Silver Bullet Excuse, no? L'excusa de bala de plata, doncs, que tothom està utilitzant.
Clar, per tant, primera capa, els acomiadaments s'haurien fet igualment, eh? Oi que sí?
Correcte, s'haurien fet igualment.
I la segona capa?
Doncs la segona capa és que hi ha casos reals on la IA sí que està substituint tasques concretes, principalment administratives, repetitives, del volum, i va a judici. Fins ara. Recordem, sempre parlem aquí al Revolució del Treball, que això canvia cada mes. Canvia cada mes, però fins ara està substituint moltes d'aquestes tasques.
Jonathan, sí que hi ha algunes feines en què segur que si la IA, no sé si dir-te que ha fet mal, però que ha impactat, segur, no? Estaries d'acord en algunes, eh? Sí?
Sí, sembla ser que, per exemple, i repetim, això canvia cada mes, és que ara per ara el disseny ha tocat sostre des de principis de 2023. Mentre el product management i l'enginyeria estan pujant, el disseny s'ha atascat. Bueno, veiem, no? La IA actualment, doncs, està generant maquetes, està generant prototips, i el mercat, doncs, sembla que ho comença a reflectir, però veiem. Això és algo que hem d'anar visualitzant en els pròxims mesos, en les pròximes setmanes gairebé, i veure com evoluciona tot això.
Fins ara has de despintar un panorama positiu, però tu deies que hi ha un estudi que complica la narrativa. Quin estudi és aquest?
Sí, anem cap a un altre estudi molt interessant per mi. Els autors són el Maxim Massenkoff i el Peter McCrory, sí? Que al final expliquen un concepte que per mi és totalment innovador, no? El de l'exposició observada. I és un concepte que fins ara no havíem parlat molt, i és la distinció entre el que la intel·ligència artificial pot fer en teoria i el que els treballadors li estan encomanant realment.
Sorprenent en aquest sentit, no? Em diries?
Doncs sí, prenguem, per exemple, les ocupacions d'informàtica, matemàtiques. Teòricament, sí. El 94% de les seves tasques estan a l'abast dels models de llenguatge. Però la cobertura real observada, aquest concepte que han mesurat, basada en com es fa servir Claude, en aquest sentit, de veritat en entorns professionals, doncs, el que reflexa és que és del 33%. En negocis i finances, la cobertura teòrica és del 85%, però l'observada és del 20%. És a dir, la bretxa entre el que la IA pot fer i el que els treballadors li demanen és enorme. I això fins ara no s'havia mesurat.
És a dir, que una cosa és la teoria i l'altra la realitat, com tota la vida. I en termes d'ocupació, la crisi ja ha arribat, Jonathan?
No de manera generalitzada. Hi ha un augment mesurable d'atur en ocupacions d'alta exposició de la IA des del llançament de ChatGPT, recordem, però hi ha una senyal que sí que preocupa. És una caiguda 14% en la contractació dels treballadors entre 22 i 25 anys en ocupació d'alta exposició a la IA des de finals de 2022.
O sigui, preocupant per la gent que té 22-25, no és un atur massiu, però els joves que entren al mercat laboral sí que noten l'impacte de la IA. Aquest seria un titular correcte, sí?
Exactament, Chantal. Aquest és el matís que es perd en el debat. No és que la IA estigui acomiadant persones. El que fa és reduir les portes d'entrada, ja, especialment per a perfils juniors molt exposats.
Ja, o sigui que, atenció, la gent de 22 a 25 anys, i amb tot el que estàs explicant per a les persones que ens escolten, quin és el missatge real, no? Què els hi diries, Jonathan?
Pues, bueno, tres coses concretes, no? Primera, si tens aquesta franja d'edat a la que et referies...
Per la gent jove, sí, per sobretot la gent del jove, al futur, què li diries?
Clar. I entres en un rol d'alta exposició a la IA, a anàlisi, assistència legal, comptabilitat de base, i has d'assumir que la corba d'aprenentatge inicial serà més difícil que les generacions anteriors, perquè ja no serà suficient amb aquestes tasques administratives, sinó que al final et demanarà més d'entrada, perquè molt de lo que feien abans els juniors, la intel·ligència artificial ho està fent. Per tant, l'entrada serà molt més complexa de la que, pues, quan vam començar nosaltres, Chantal, fa ja uns anys.
Ja fa uns anys, ja fa uns, perquè anys. 22 i 25 no tenim.
Bueno.
Tot i que el nostre esperit continua sent de 22 i 25, perquè no, no? Amb aquella energia, no?
L'important és l'edat mental.
L'edat mental.
Exacte.
Doncs escolta, avui has portat aquests informes molt interessants, una part positiva també, una altra negativa, sobretot la gent jove, que aquest tema no l'havíem tocat tant, però la franja de 22 i 25 anys alerta. Jonathan, com sempre, gràcies per ser avui al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Un plaer estar amb totes vosaltres i vosaltres. Fins ara.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa avui amb una frase del filòsof i matemàtic grec Tales de Milet. I és aquesta: el que és difícil s'aconsegueix amb esforç i el que és impossible amb intel·ligència. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip. Júlia García, Paco Cotilla, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients. Fins demà diumenge a les 10 a Catalunya Ràdio.